Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilar. Tècnics d'ADIF han reparat la darrera hora l'avaria que afecta des d'aquest divendres a primera hora el subministrament elèctric entre el tram entre l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp. Tot i això, però, es manté sense servei el trajecte en tren entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar, segons ha informat Renfe. L'avaria s'ha produït a 8:45 del matí i afecta els trens de la línia R16 i els de llarga distància del corredor mediterrani. Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre l'Ametlla i l'Hospitalet de l'Infant. Com a conseqüència d'això, hi havia 2 trens aturats a l'Hospitalet de l'Infant. La incidència afecta els trens de la línia R16 i de llarga distància. Una altra incidència altera també el servei de Barcelona de les línies R2 Sud, R2 Nord, R11 i des de l'R13 fins l'R16, que s'ofereixen retard d'una hora per una avaria a l'estació de Sants. Més qüestions. Fa una setmana i mitja del temporal que va afectar Vilanova i la Geltrú, un esclafit que va afectar de forma intensa concretament la façana marítima i els locals situats en aquest tram. L'executiu local ha aprofitat recentment per fer una ronda de contactes amb tots els afectats, entre ells les guinguetes, els xiringuitos. Coneguem quina és la darrera hora de la mà dels companys de Canal Blau.
Bon dia. Vilanova i la Geltrú ha recuperat la normalitat, però continuen encara sent visibles en alguns punts del passeig marítim els efectes del temporal d'ara fa poc més d'una setmana. L'Ajuntament vilanoví està encara revisant tot l'arbrat, ja que alguns exemplars podrien haver quedat tocats també per la tempesta. L'executiu local espera poder tramitar algun tipus d'ajuda per no haver de fer front a totes les despeses que ha provocat el temporal a nivell municipal. Ho explica l'alcaldessa accidental de Vilanova i la Geltrú, Blanca Albà.
Saber exactament quines afectacions van tenir i que ens puguin doncs, una mica explicar en què els podem ajudar. Una mica també estem intentant recollir totes aquestes afectacions per tal de fer doncs, a nivell comarcal, fins i tot, no tan sols a nivell de Vilanova, una demanda tant a Generalitat com a Diputació a veure quin tipus d'ajudes podríem rebre, perquè sembla que a la de zona catastròfica doncs, no acabem de complir els requisits, però hi ha d'haver un altre tipus d'ajudes en què ens puguem acollir.
Els afectats per la tempesta tenen ja a la seva disposició a web municipal l'informe meteorològic que descriu l'esclafit i que es pot presentar com a documentació davant les asseguradores.
Més qüestions d'actualitat. Els xiquets de Torredembarra ja disposen d'assegurança. Això els permet assajar efectuacions amb normalitat. L'activitat de la nova colla torrenca, nascuda fa prop de 2 anys, s'havia vist interrompuda per la dificultat de trobar padrins, un pas imprescindible per ser reconeguda per la coordinadora de colles castelleres. Més detalls es dona a la Torre. Raquel Martínez, bon dia.
Precisament un dels avantatges de formar part de la coordinadora és que et dona dret a les assegurances obligatòries. Ara bé, els responsables de la nova colla torrenca han explicat en una entrevista a Ona la Torre que ja han pogut resoldre aquesta mancança i han optat per contractar directament les assegurances necessàries per poder fer assajos i actuacions amb plenes garanties. El vocal de comunicació dels xiquets de Torredembarra, Robert Atay, i el seu segon cap de colla, Dani Dalmau, asseguren que resol aquest tràmit ja poden actuar com qualsevol altra colla.
L'únic problema que teníem el fet de no estar entre la coordinadora és que no teníem una assegurança. Ens hem buscat, com aquell qui diu, la vida. Tenim l'assegurança, podem fer assajos, podem fer diades, podem fer tot allò que pot fer una colla castellera normal i corrent. Per tant, nosaltres som colla castellera.
De fet, els xiquets de Torredembarra ja fa setmanes que han reprès l'activitat. Assagen tots els divendres al casal municipal. Estan treballant castells de 6.
Gràcies, Raquel Martínez, des d'Ona la Torre. De moment ho deixarem aquí. Gràcies per la seva atenció.
Benvingut al programa més refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Molt bon dia, benvinguts al Mar i Muntanya. Avui, com cada divendres, a l'exterior. Avui estem a la plaça de la Vila de Torroella de Montgrí, molt ben acompanyada amb tots els meus companys, com cada divendres, que és el dia que ens agrada doncs, per això, no? Perquè ens veiem les cares. Abans d'entrar en matèria, recordem que el programa d'avui és un programa que hem elaborat en col·laboració amb l'Associació de Comerciants i amb l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, que ens han tractat d'allò més bé per posar-nos, situar-nos aquí on estem. Us farem fotos i us les penjarem a les xarxes. Recordem, que portem les nostres samarretes ja habituals del divendres gràcies a Ocomunicació. Ells són especialistes en disseny gràfic, imatge corporativa, pàgines web, tot allò que vulgueu comunicar a Ocomunicació. També, a les nostres banderoles que ens fan visibles, que Lluís ahir se'n va emportar una, Lluís Salabert de Ràdio Salrà se'n va emportar una a Bordils, les nostres banderoles que corren terres gironines, gentilesa de Perspective Events. Ells són especialistes en sonorització, en pantalles, esdeveniments, il·luminació, teatre i el cotxe. Què dir del cotxe que ens ha portat fins aquí? El nostre Ford Kuga, de Ford Garatge Central, que a més avui hem descobert que té autoaparcament, no? Que tu apretes el botonet i t'aparca sol. És genial. Si et costa aparcar, aquest Ford Kuga doncs és la teva millor opció, ja ho saps. Vés a preguntar per ell a Ford Garatge Central. Va, saludem, que ja tinc moltes ganes de saludar els meus companys que estan aquí davant i al meu costat. Avui a la meva esquerra, Juanjo López de Ràdio L'Escala.
Ens hem canviat el lloc, sí, normalment sempre estic davant teva, però avui m'he posat al costat per estar més a prop.
Molt bé, així m'agrada. També a Lluís Salabert des de Ràdio Salrà, també aquí davant meu, a l'esquerra. Bon dia.
Un plaer veure-us i tocar-vos.
Perfecte. I en Josep López, com sempre, davant meu.
Bueno, normalment em tens al costat, avui em tens davant.
I el nostre company, en Víctor Grau, que també ho està aquí controlant tot, fent que tot soni d'allò més bé. El nostre home de botons, podríem
bon
dir.
Bon dia, Mercè. Jo sí que no moc, jo estic fixa cada setmana i cada dia.
El control tècnic. Si us sembla, comencem per l'actualitat avui. No sé, Lluís, comencem per tu, no? Comencem per en Juanjo, doncs comencem per l'Escala, per l'actualitat de l'Escala, la ràdio L'Escala, amb el nostre company Juanjo López.
Doncs avui anem a parlar una mica del co-walking. No sé si el coneixeu.
No en tinc idea de què és això, explica'ns de què.
Doncs mira, Axel Vergés, impulsora de l'espai co-working de l'Escala, ha posat en pràctica un altre mètode per treballar de manera cooperativa i aconseguir millors resultats. Es tracta del co-walking, una alternativa a les reunions que ja utilitzen empreses de Silicon Valley. I és tan senzill com caminar amb qui vols cooperar. En lloc de fer una reunió estàtica al voltant d'una taula, es fa a l'aire lliure i propicia un millor procés de co-creació. Cada vegada són més les empreses que la doten amb el convenciment que ajuda a impulsar la creativitat i que la comunicació és més fluida i poden assolir èxit de manera més eficaç. Per mi és una eina i metodologia de treball essencial per relacionar i el desenvolupament harmoniós d'un projecte professional. És en general molt més sa, eficient i agradable que qualsevol reunió, deia l'Àxel Vergés. A més... S'ha matriat, tenim problemes tècnics, ara. A més, també són sabuts els beneficis de caminar sobre la salut, però no només pel benestar físic, sinó també com a teràpia de determinats estats anímics. La coworker apunta a tres aspectes molt importants d'aquestes sessions. Primer, mentre camines i parles sobre el projecte, generes un pensament inconscient que estàs caminant per arribar a una solució. El segon és que augmenta la sensació de cooperació perquè t'estàs reunint a través d'una activitat en comú. I el tercer és l'efecte del paisatge, que t'obre una percepció més ecosistèmica i d'emocions que ens ajuda al procés. De fet, en aquest darrer aspecte explica que és bàsic activar els òrgans fonamentals necessaris a la visió ecosistemàtica requerida per entendre, pensar, dissenyar, activar, liderar i dinamitzar aquests nous negocis regeneradors. Tot i que només amb una ment clara és molt difícil que aquestes iniciatives puguin sobreviure en el panorama actual. Al nostre territori es tracta de sessions de dos dies. El primer té lloc a Sant Martí d'Empúries, al camí des del coworking de l'Escala a la Closa d'en Llop fins a les ruïnes d'Empúries passen per darrere del molí. Al segon, els participants van al Cap de Creus per fer un altre tipus de treball. No obstant això, Vergés comenta que segons el que es vol treballar es fan unes rutes o altres, perquè no pot ser indiferent al paisatge, afecta directament sobre la capacitat i les idees. Per això la primera és la ruta de l'Escala fins a Sant Martí, que es considera un espai dòcil, relaxant i acollidor, on la gent que participa i ha de treballar se sent molt a gust. Aquí em resulta molt fàcil que em puguin parlar d'aspectes del passat, de la història del projecte, que els ha passat per arribar fins aquí i jo puc recollir tot aquest relat històric per fer-me una idea del recorregut, era el que ens deia. Ja no només del que expliquen, sinó de com s'entén. En canvi, quan parlem del Cap de Creus, anem fins a la punta on t'imagines que les roques formen animals, dracs i éssers fantàstics. A més, és un espai molt abrupte i és l'inici i el final de les muntanyes. És un espai realment bo si encara hi ha algun aspecte que necessitem esbrinar o si un projecte necessita desbloquejar-se. I amb aquestes paraules tan maques de l'Axel Vergés, doncs des d'aquí l'actualitat des de l'Escala, que estem a Torroella de Montgrí.
Exacte, gràcies Juanjo López. Ara anem cap a Sant Joan les Abadesses i després anem cap a saludar amb el nostre company Lluís Salabert. Anem a saludar ara sí el nostre company Guillem Planagumà des de la veu de Sant Joan. Bon dia.
Bon dia al dematí a tots i a totes. Avui calor des de Sant Joan i avui des de Ripollès, des de Sant Joan de les Abadesses, comencem l'actualitat amb una notícia que té a veure amb joves i que té a veure amb drogues i alcohol. I és que és justament aquesta última, l'alcohol, la droga que suposa més inicis de tractaments al Ripollès l'any 2018. Així ho posen de manifest les dades del sistema d'informació sobre drogodependències. I és que la nostra comarca no escapa de tendència en l'àmbit català, ni tampoc el de la regió sanitària de Girona. Són les dades publicades del sistema d'informació sobre drogodependències. L'alcohol va ser durant l'any passat, el 2018, la primera droga en demanda de tractament. Fins a 32 persones van demanar vaja iniciar un tractament per drogodependències per aquest motiu, el que suposa un gairebé 60% del total de peticions d'inicis de tractament al Ripollès durant l'any passat, que es van quedar en 54 per part de la població. Després de l'alcohol, la segona droga amb més demanda és la cocaïna, en 10 casos, el cannabis en 5, seguit pel tabac. L'uniforme global d'àmbit català també contempla altres dades de referència a la comarca del Ripollès, com per exemple que l'any passat hi va haver 21 persones dins del programa de manteniment de Metadona, 12 des del centre d'atenció i seguiment a les drogodependències del Ripollès i 9 més des de l'hospital de Camp de Bànol. Aquí al Ripollès també estem pendents aquesta setmana de la rebuda per part de diferents famílies de tot el grup de nens i nenes saharauis que acullen aquests nens d'aquesta zona del Sàhara Occidental en famílies d'aquí de tota la comarca. Aquesta experiència permet a aquests nens i aquestes nenes gaudir d'uns dies lluny dels campaments de refugiats de casa seva del Sàhara Occidental, concretament de Tindouf, i garanteix, entre altres coses, per exemple, una assistència sanitària completa, una revisió sanitària completa i una alimentació equilibrada a banda de sortir del calorós estiu del Sàhara, on poden arribar fins a 55 graus a la sombra. Aquest dimecres, l'Ajuntament de Ripoll ha rebut els nens i nenes saharauis i a les famílies ripolleses voluntàries participants del programa Vacances en Pau, un programa organitzat per la delegació del Front Polisari, conjuntament amb totes les entitats solidàries amb el poble saharaui de Catalunya, amb entitats civils organitzades per ser solidàries amb el poble saharaui. Sota el lema Acull un somriure, durant els mesos d'estiu, les famílies catalanes acullen infants saharauis entre 10 i 12 anys dels campaments refugiats de Tindouf. Enguany, els infants que passen l'estiu a Ripoll i el Ripollès fugint de les altes temperatures, com us dèiem, del Sàhara, que oscil·len directament entre els 45 i 55 graus. A tot Catalunya hi ha més de 400 nens acollits cada estiu en diferents punts de la comarca. I acabem una notícia que té a veure amb els nostres companys de la xarxa, i és que Ribes de Freser és el municipi protagonista del magazín televisiu Connecticut Estiu de justament aquest divendres. El programa, com us dèiem, produït per la xarxa amb la col·laboració de televisions locals, s'emet en directe i convida a descobrir, en aquest cas, la capital de la vall de Ribes. Això serà aquest divendres, la televisió de la xarxa. I això és tot des del Ripollès. Una abraçada ben forta.
Gràcies, Guillem, per aquesta abraçada, que també sortirà en aquest Connecticut que ens explicaves. Doncs a Torroella de Montgrí, on ens trobem avui mateix. Ara anem cap a Celrà, perquè en Lluís Salabert ens expliqui què ha passat al seu territori.
A Cervià de Ter també està de festa major i demà a les 11 hi haurà la presentació d'un llibre d'una descendent del poble. El protagonista és l'avi de l'autora, Pilar Francesc, que ens fa reviure la memòria de la Guerra Civil, de l'exili de 1939, dels camps de refugiats i de la lluita per la supervivència. Editat per l'editorial Gregal, es titula Quan calmin els mals vents, tornaré. I demà a les 9 a Celrà hi ha rock and roll amb The 70s, la penúltima sessió musical a la terrassa del cafè del Teatre Ateneu. Amb tot això tindrem temps de passar-nos per Torroella de Montgrí.
Exacte, doncs tots convidats a la festa. I des de Ràdio Vilafant, Josep
López. Doncs des de Ràdio Vilafant us expliquem que els Mossos d'Esquadra detenen a l'Alt Empordà el conductor d'un taxi que es feia passar pel seu germà perquè tenia el permís suspès per manca de punts. Els agents de l'àrea regional de trànsit de Girona van detenir el passat 19 d'agost aquest home de 43 anys, nacionalitat espanyola i que era veí de Castelló d'Empúries, com a presumpte autor d'un delicte de falsedat documental i un delicte contra la seguretat viària per conduir amb el permís suspès per manca de punts, com us dèiem. I ara fa unes setmanes teníem una tertúlia de cooperació a l'estiu que fèiem, el lledonenc Jan Millastre. I avui us expliquem que ell, que és coordinador del grup editor de la revista de discapacitats, que és el GERT, i el president de l'associació Creamics, ha fet entrega fa uns dies de material ortopèdic a l'associació Transiciones de Guatemala per cobrir les necessitats dels usuaris.
Doncs gràcies per aquestes notícies que ens ha portat també des de Ràdio Vilafant el nostre company Josep Lobé. Ara el que volem fer, estem a Torroella de Montgrí, això començar us deia, que estem aquí gràcies al suport de l'associació de comerciants d'aquí de Torroella, de l'associació de comerciants. Volem parlar precisament ara amb la seva presidenta, amb la Clara García. Benvinguda al Mar i Muntanya.
Hola, merci.
Acabeu de tancar precisament, o sigui, estem en plena festa major, però acabeu de tancar el dia 19, el dilluns d'aquesta setmana, la Fira Rebaixa. Quina valoració en feu d'aquest esdeveniment?
Doncs molt bé, aquesta Fira Rebaixa ja portem diversos anys fent-la. Aquest any l'hem canviat d'ubicació, però igualment el funcionament i tot ha sigut igual. Som 10-12 botigues, depèn de l'any, que anem, ens concentrem allà mateix i no hi ha distinció dels productes de cada botiga, sinó que es posa tot junt i ho venem tot junt. I molt bé.
Clar, la idea de posar-ho tot junt perquè no, per no donar protagonisme a ningú, no?
Exacte,
suposo.
Exacte, sí, sí.
Explica'ns com és l'associació Montgrí Comerç, quin és el teixit, quin tipus de botigues la conformen?
Doncs de tot, hi ha inclús serveis, hi ha perruqueries, hi ha bars, restaurants i tot el que és comerç de venda al detall.
Per què és important estar associat amb una associació com la vostra?
Bueno, creiem que la unió és la força, que s'ha d'estar, més avui dia que la competència està tan difícil, hi ha tanta opció de compra, la unió és molt important per poder fer coses junts, per donar-nos més a veure, a conèixer.
L'associació Montgrí Comerç és una entitat creada el 1986, 33 anys d'experiència, però a la vegada la passió i la joventut d'una junta nova que va començar la tasca l'any passat.
Sí.
Quines són les principals coses que heu fet a l'entrar a la nova junta?
La principal seria el comerç online. Hem fet una plataforma de venda online d'algunes de les botigues associades. Vam començar fa un parell de mesos, aproximadament, i érem, diria, unes 9, ara crec que estem amb 14, si no m'equivoco, i tenim també una mica de tot a la pàgina web, que és decompresportruella.com. I bueno, podeu entrar allà i comprar diferents coses de diferents comerços. I es pot enviar a casa o pots recollir en un punt de diferents botigues.
Clar, la idea és doncs, que comerços petits, i suposo que és una mica l'idiosincràsia del comerç que teniu aquí a Torroella, que són comerços petits, que potser ells sols no podrien muntar-se una plataforma de venda online,
sí,
no?
Sí,
és la idea.
Aquesta és la idea, sí, sí.
D'oferir d'aquesta plataforma, i de moment està funcionant bé.
Bé. El que és la venda és una mica més complicat, però el que sí que veiem és que la gent veu els productes a la pàgina i després ho venen a buscar a la botiga, la
Clar.
Gent d'aquí.
La idea també és obrir nous públics, no? Que aconseguir nous clients per les botigues d'aquí de Torroella.
Sí, hi ha gent que potser no té temps d'entrar a les botigues perquè estan treballant o a vegades vergonya o intimidació, no? D'entrar a la botiga i si després no em quedo res...
Exacte, això a vegades passa, no? Quan entres a una botiga,
sí.
Tu mires i et fa com cosa que tu després no acabis comprant o,
sí.
O vergonya, no? Això que deies tu,
sí,
no?
Sí, sí, amb els pobles encara més, que tots ens coneixem,
clar.
Llavors... això és un aparador més per la gent.
Una paraula que és molt important, no? Avui en dia suposo que és una
sí.
Mica la filosofia que teniu, no? Adonar-se a conèixer i potenciar aquest petit comerç de botigues
sí.
més madudetes, no? Perquè el cap i la FIFA són el que fan la diferència, no?
Sí, és posar també un punt de modernitat, obrir-ho molt més a tot tipus de públic i estem contents, estem, sí, sí, satisfets.
Quin seria el vostre lema com a associació de comerciants?
Crec que ja ho he dit abans, la unió és la força.
L'unió és la força,
sí.
D'anar tots plegats a treballar
sí.
Conjuntament, no? Que a més ara tu comentaves, no? Que la situació és difícil, no? A nivell
sí.
Comerciant i suposo que si ets petit encara és més difícil.
Sí, crec que fa uns anys era molt més fàcil que obries la porta del comerç i ja està, no havies de fer res més. Avui dia s'ha de treballar molt més, s'han de fer moltes més activitats, s'ha d'estar a les xarxes socials, s'ha d'estar molt al dia amb tot.
Clar, comentes les xarxes socials que són una feinada, bé, ho sabem tots, no? que hi has d'estar molt. El fet de que les botigues així més petites estiguin parades doncs, amb el paraigües de l'associació fa que puguin tenir més presència també a la xarxa.
Sí,
no?
Hi ha moltes botigues que potser no ho farien i llavors des de l'associació doncs, els facilitem aquesta feina.
Que és molta feina, és una feina ingent, xarxes socials, Facebooks, Instagrams, Twitter, si has d'estar molt i molt, molt i molt al damunt de les xarxes. I clar, tenir
sí,
algú que t'ajudi està bé.
I tant.
Ara esteu immersos en la Festa Major, com beneficien els actes culturals i les festes al comerç?
També és el mateix, és més gent en el poble, donant-nos més a conèixer, que la gent vegi les botigues. Potser aquell dia no compraran si estan fent una cercavila, però potser després vindran un altre dia si són de per aquí a la vora. Ah, he vist una cosa amb un aparador i ho venen a buscar.
Vèiem, preparant l'entrevista, vèiem el vostre vídeo promocional, que precisament era una família, no? Que seria aquest potser el públic que busqueu, no? Amb aquest vídeo que, a més, es veia molt clar, no? El teixit comercial que teniu de proximitat, proper, d'aconsellar, no? També és una mica el que es busca, que això no mori, no?
Sí. És el valor afegit que tenim les botigues, que puguis, el que tu dius, aconsellar i més en un poble que coneixes la gent. A vegades sembla que sigui una barrera, però jo crec que és un punt molt favorable a conèixer la gent i poder-lo aconsellar segons el seu tipus de... segons la manera com és o... això.
Abans parlàvem del comerç online, potser fa mal, no?, perquè és molt impersonal, no?,
sí.
I una mica amb el que us feu forts vosaltres seria això, no?, aquest... tu a tu, botiguer, que saps el teu llibreter de confiança o el teu venedor de la botiga de la roba que sap que no t'enganyarà, no? Que t'aconsellarà allò
sí,
que et queda
que
bé.
Que et queda
no?
més bé o si has de fer un regal doncs, que aquella persona li pugui agradar. Sí, sí.
Clar, el que també és important, abans que parlàvem de l'associació, no? De donar consell, d'ajudar doncs, en plataformes digitals o venda online i així, suposo que també és molt important treballar de tu a tu amb l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament d'aquí de Torroella. Importantíssim que hi hagi aquesta àrea, no?
Sí, i tant, i poder treballar junts, fer algunes fires, algunes activitats, poder-les fer junts, i tant, és molt important.
Les grans superfícies aquí, suposo que no en deveu tenir moltes així perquè que
no
es faci molta competència.
No, potser el més proper és Girona o Figueres, però el que fa més mal avui dia és la venda online.
Sí. Però suposo que la gent del poble també és... la gent s'ho creu, això de que ha de potenciar doncs, el comerç del veí, del carrer de casa?
Jo crec que falta una mica més de conscienciació, sí.
Que s'ha de potenciar, no? Una
sí.
mica per ajudar.
Sí.
Què caldria ara que estem aquí doncs, un moment ja que ens escolten 6 emissores diferents, no? Ens escolten des de Torroella, però també ens escolten des de Llançà, des de Sant Joan les Abadeses, des de Salrà, des de l'Escala, des de Vilafant, Figueres, tots aquests municipis. Què els diries, no? Perquè doncs, cuiden i mimin el comerç de proximitat, en aquest cas el de Torroella.
Doncs això, que són els teus veïns, que... són els que també cuiden el carrer, que el tenen net, que hi posen llum, que hi posen color, i bueno, al final és ajudant el teu veí. Si no, una compra per Amazon, doncs estàs beneficiant amb un senyor que ni coneixem ni res, en canvi beneficiant el del poble des del final. Potser el que t'estàs pagant a tu és teu sou o... bueno, que t'està ajudant també a tu.
Clar, tu
mutu.
Ara parlaves del comerç com també una funció social, no? De fer viu al municipi, perquè si no hi hagués comerços, doncs no hi hauria vida.
No estaria apagat, estaria fosc.
Però és un poble que té vida tot l'any, eh?
Sí,
l'hivern
sí, sí.
També...
sí, no és turístic.
No.
Tenim l'Estartit, que està a 6 quilòmetres. Sí, que també tenim bastant de segona residència, gent que té cases i venen habitualment. No és turista d'una setmana i prou, sinó que venen habitualment a l'estiu, després tornen a venir els caps de setmanes, per Setmana Santa, i van vinguent.
No varia tant els comerços que trobem a l'hivern i a l'estiu? No.
No, són els mateixos. No hi ha cap comerç que s'obri només en temporada d'estiu.
Ja hem passejat una mica i hem vist que hi ha molta activitat.
Sí, sí. A més, el que a mi m'ha cridat l'atenció, el que he vist, perquè hem entrat fins aquí a la plaça, són carrerons més estrets aquí al centre del casc antic, a més, lliures de circulació de vehicles, que això també ajuda, no?
Sí,
el comerç, a poder passejar.
Això va ser una cosa molt bona que es va fer fa ja molts anys enrere i potenciar molt el comerç. Tenim els aparcaments que estan a menys de 5 minuts caminant, 1-2 minuts, super a prop, i la gent pot passejar tranquil·lament. Bueno, és molt bonic. La gent que no hi hagi estat, que vingui.
A més, també hi fa molt, no?, que el poble estigui endreçat i bonic, perquè doni peu a comprar, i al revés, no?
Sí.
També venir a comprar per gaudir del poble.
I tant.
Doncs moltes gràcies a Clara García, presidenta de l'Associació de Comerciants de Torroella Montgrí, de l'Associació Montgrí Comerç, doncs, per dir-nos això i això, a fer aquesta crida, doncs, a potenciar el comerç, a potenciar el comerç de petit i proper de Torroella de Montgrí. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres hi posem una mica de música i de seguida continuem descobrint Torroella de Montgrí, tot el que s'hi pot fer, perquè estem en festa major.
La teva mirada, la marca d'expressió de mil somriure, ganes de riure, i les hores volen, i així passa una tarda i una altra i una altra. Com m'agradaria que els petons no fossin sempre a la galta. No només els bojos fan bogeries. Si et digués que m'agrades ja ho sabries. I això no passa tots els dies. Alguns dies paties, d'altres són galimaties. Vull trobar-te totes les teves pigues. Sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra. I no sé què faria si no hi fossis algun dia. Vull trobar-te totes les teves pigues. Sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu toques la fibra. No sé què faria si no hi fossis algun dia. La vida no és sempre de color rosa. I el rosa no sempre l'amor s'hi posa. Mai serà perfecte, només fem-ho funcionar. No vull complicar-me, no busquem tres peus al gat. Que ni els petons ens callin la boca, però de vegades toca i roca pica i rica poca. I el cas...
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al parc es fan plantades d'arbres?
Al Parc Natural s'han portat a terme accions organitzades de grup de voluntaris que han vingut a plantar arbres. Aquest any, a la part nord de la Gola del Ter, s'han fet plantades de tamarius i de freixes. A la Mota del Ter es poden veure una mena de recipients que contenen un tamariu cadascú. Es tracta de Groasis Waterbox, que és un dispositiu dissenyat per ajudar al creixement dels arbres en àrees seques. Està format per una galleda de polipropilè amb una tapa a la part superior i una metxa en contacte amb el terreny en la part inferior per anar aportant humitat al terreny de manera constant. A banda i banda de la mota s'han plantat files de tamarius per tal que, amb els anys, es formi un bosc de galeria que donarà ombra a l'estiu i subjectarà el terreny. A la duna continental també s'han plantat pins joves. A mesura que vagin creixent, aniran substituint els arbres vells que han caigut amb els cops de tramuntana i els que han anat morint i han estat tallats per la brigada segons la planificació forestal del Parc Natural. Els arbres plantats són pi blanc, que és capaç de tolerar la dessecació que pateixen les plantes a la duna durant l'estiu a la vegada que fixa la sorra amb les seves arrels. Si camineu per la Gola del Ter o per la duna continental i veieu aquests recipients estranys amb un arbre dins, ja podreu explicar als vostres acompanyants de què es tracta.
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
Cuc,
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El programa més refrescant d'aquest estiu.
Mari Muntanya en directe, 12 a 1 del matí.
Un programa de Ràdio Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Sarrà i Ràdio Vilafant.
Doncs sí, estem aquí al Mar i Muntanya, des de Torroella de Montgrí, des de la plaça de la Vila, descobrint doncs, la festa major de Torroella de Montgrí i descobrint el municipi. I per m'acompanya aquí, estic molt superben acompanyada perquè tinc l'Anna Lontes de Ràdio Montgrí. Per fi, ens posem cara. Gràcies per estar nosaltres avui al Mar i Muntanya.
No, gràcies a vosaltres per haver vingut aquí.
A més, que t'hem acompanyat a través de la zona de ràdio, cada dia durant tot aquest estiu, amb el programa, que ens hem pogut escoltar, però no ens havíem vist. I també m'acompanya l'alcalde de Torroella de Montgrí, en Jordi Colomí. Benvingut al Mar i Muntanya.
Moltes gràcies. Benvingut a Torroella.
I el meu company, Juanjo López.
Pensava que te n'havies oblidat.
No, tinc a davant i tinc aquí. Dèiem, és festa major, la festa de Sant Genís d'aquest any. Expliqui'ns, alcalde, com es presenta aquesta festa major, perquè venen els dies forts ara.
Sí, sí, de fet, ja ha començat la festa major, va començar la setmana passada amb algun acte, no?, com el correfoc. No, es presenta molt bé, avui comença una mica més seriosament ja la festa pròpiament dita. Avui comencen les fires per la mainada, que és una cosa molt esperada també per tota la mainada del poble. I no, quan es presenta bon temps, per lo general la festa major de Torroella funciona sempre molt bé, hi ha multitud d'actes per tothom, per la gent jove, per la gent petita, per la gent més gran, i per tant ha de funcionar perfectament.
Clar, parlaves del tema del temps, clar, si fa mal temps o hi ha algun dia que plogués, funciona igual.
Sí, en principi...
Perquè els torrollens tenen ganes de festa, suposo.
Sí, 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 tenen molt ganes de festa, sobretot la gent més jove, i esperen molt les barraques, i si fa mal temps les barraques no funcionen, i per tant esperem que faci bon temps cada dia. Si no, algun dels actes que s'haguessin de suspendre, doncs està previst que es puguin fer en algun lloc cobert, com l'Espai Ter o el Pavelló Municipal.
Ara el posarem un compromís, alcalde. Quin és el seu acte o de la festa major preferit? O amb quin dia és?
Sí, és un compromís, perquè hi ha diferents actes i algun d'ells són emotius, no? Per exemple, la concessió de les medalles del Montgrí és un acte que pels que fa molts anys doncs, que les vivim, doncs és un acte molt emotiu. El ball de gegants el dia de la festa, el diumenge al matí serà també és un acte d'aquests que són importants per la festa major de Torroella. Quan es toca Torroella Vilavella, la sardana a la plaça de la Vila, doncs és un dels moments també més emocionals per la gent que ha viscut en aquest municipi. Bueno, tots són actes que estan molt i molt bé. La gent jove s'espera, evidentment, les barraques, que sé que tenen un programa molt, molt maco, i la gent més gran, doncs, els concerts del Jardí John Lennon, doncs, amb el Mugrins, amb la Metropol, doncs, que també són concerts i balls de nit, doncs, que són molt seguits, no?
Podríem dir que el dia més solemne o més tradicional és el 25 d'agost, que és el dia de Sant Genís.
Sí.
Ens pots explicar una mica quins són els actes que celebren durant aquest dia?
Sí, bueno, el 25 d'agost hi ha, primer de tot, hi ha la plantada de gegants aquí a la plaça de la Vila. Uh-huh. Hi ha una cercavila pels carrers de Torroella. Després hi ha una missa acompanyada amb la coral del Recer. I després ja hi ha el ball de gegants i el ball de l'Àliga, que és una nova incorporació de fa 3 anys, doncs aquí a la plaça de la Vila, que segurament és un dels actes més multitudinaris que fem com a festa major. També les sardanes a Misia, amb la Copla del Foment del Montgrí, i bueno, després a la tarda ja hi ha altres actes, ja comença de fet tots els actes de la festa, amb un espectacle de dansa de Trencats i Seguits, que aquest any fa 25 anys d'aquest espectacle, i es fa amb la Copla Montgrins i la Colla Continuïtat. Durant tota la tarda també hi ha el torneig de Festa Major de futbol, al vespre hi ha a la tarda, al vespre, el concert amb l'Orquestra Montgrins, i després el ball, i després ja tanquem amb en Despit i l'Orquestra Maribel en l'espai de Barraques.
A mi, si me permeteu,
sí, sí, tant,
li volia preguntar a l'alcalde, ara que estem tots i que estem ja doncs, pràcticament res, tenim la Festa Major ja per començar aquesta tarda, però sí que hi ha una de les qüestions que jo trobo també molt emotiva com a torrellenca que sóc, evidentment les medalles del Montgrí, no? Però una altra de les qüestions és aquella de el sopar de la Festa Major, el cremat de la penya barcelonista Montgrí Comarca, que és tota una tradició, però a més, hi ha aquell secret guardat, no sé si ens ho dirà o no ens ho dirà, perquè la regidora de Cultura en el seu moment, fa un parell de setmanes enrere, em va dir, no, fins aquí puc arribar, no puc llegir, no?
Un secret. Ah,
sí, és un secret, i no sé si podrien saber qui serà o quin serà...
O una pista.
Els pregoners. Ah. El pregoner.
A veure, jo els secrets són secrets, i per tant no es poden revelar. Jo el que sí que puc dir és que
el grup.
Doncs serà grup.
Serà grup. I la primera pista.
I una altra pista, i ja no en dono cap més, és que no serà avorrit.
No serà avorrit.
Serà divertit.
No, a Ràdio Vilafant ja et dic jo que em sembla que no, eh? Bueno, que nosaltres sapiguem, no. El Mar i Muntanya tampoc. No sé, aviam. Mira, els torrollens que ens estiguin escoltant, que vagin escalfant.
Les càmeres.
Exacte, que vagin fent apostes. A veure, serà tot un gran esdeveniment aquest pregó, que de moment és top secret, podríem dir. Ho sap gaire gent o no, aquest secret? O ho sap només l'Ajuntament?
Els que segur que ho saben són els que fan el pregó. Aquests segur que ho saben perquè fa temps que l'estan preparant.
Això és important.
Se l'estan preparant. Mm-hmm. Vinga, va. Aneu rumiant-hi, va. Aviam, que aquí ho endevini. Mira, ens truquem quan hagi sigut el pregó i ens ho digueu. Va, fet. Juanjo.
Podem dir que les entitats són de les parts més importants a qualsevol festa major. Quina és la implicació aquí a Torroella de les entitats?
No, a Torroella tenim la gran sort que les entitats no només treballen per la Festa Major, sinó que són molt i molt actives al llarg de tot l'any. I per tant, per la Festa Major també són una part important. Per exemple, tot el que és el sopar popular, l'organització de les barraques, tot això, hi participen moltíssimes entitats. Evidentment, hi ha molt voluntariat en aquest municipi i això és una força que no podem deixar perdre'ns mai. No? La Festa Major sense les entitats no seria el que és. Això, la participació de les entitats, tant culturals com esportives, doncs ens serveix doncs, perquè sigui una festa molt i molt participativa. I aquí participen petits. És molt bonic veure, per exemple, a les barraques la quantitat de gent que hi passen hores i hores sense cobrar ni un duro per ajudar en les seves pròpies entitats.
Després parlarem amb alguna de les entitats.
És així, vull dir, per exemple, aquest any fem un punt lila, doncs aquest punt lila el tenim cobert cada dia per voluntaris i voluntàries que fins a les 3 de la nit doncs estan allà sense cobrar, informant, vigilant que tot sigui correcte i que no passi res, no? Això és una qüestió que el voluntariat ens diuen a vegades que s'està perdent arreu de Catalunya, doncs a Torroella no ens podem queixar. Estem molt i molt contents de com està funcionant.
Ara que parlava de voluntariat, de la implicació de les entitats, del poble actiu, precisament, i abans també ho ha esmentat aquest dia tan solemne de l'entrega de les medalles, que és poder un dels dos punts emotius de la festa. Expliqui'ns, els guardonats d'aquest any són gent també molt, molt activista, no?, cultural.
Sí. Són gent. Bàsicament, les medalles del Montgrí sempre solen complir dos aspectes primordials. Que han treballat molt pel municipi i que s'estimen en bogeria al municipi. Si no, tampoc treballarien tant, no? Tenim l'exemple de la Maria Teresa Calabús, no? La Maria Teresa va muntar una llibreria aficionada a el que és la lectura i l'ha transformat en una petita empresa, l'ha transformada en un punt de trobada, no només de l'Empordà, sinó de tot Catalunya, i és un punt de referència per a la literatura catalana. en Joan Badia Margarit, una persona que no és filla de Torroella, que fa uns anys va decidir venir a viure a Torroella perquè des de molt jove va decidir doncs, estudiar el que era la prehistòria, el que era l'edat mitjana, i a Torroella hi va trobar les complicitats perquè això fos possible. Aquesta persona finalment va decidir venir a viure a Torroella amb la seva família. I la colla de gegants, doncs què n'hem de dir de la colla de gegants, no? Els gegants de Torroella, que durant la dictadura doncs, els portaven funcionaris de l'Ajuntament i que des de fa molts anys, doncs, segurament també amb l'esclat de la democràcia, doncs, una sèrie de joves de Torroella van voler recuperar, i ara fa 10 anys es va transformar tota aquesta gent en una associació gegantera que estan fent una feina incalculable. Demà inaugurem l'exposició que han fet amb aquest motiu, i segur que sorprendrà a molta gent el que representen els gegants i el que han representat històricament els gegants per Torroella, no? En aquest municipi.
A més, aquesta exposició que han estat durant molt temps, sabem que ha estat durant molt temps treballant.
Sí, sí.
I a més, vull dir, per aquells que no puguin anar-hi, no? Ara de moment, que ens agradaria moltíssim que a la inauguració doncs, fos ben ple, no? Que tothom pogués anar a visitar-la, que tindrà...
Una altra entitat totalment de voluntaris i que es passen hores i hores i hores treballant pels gegants, i aquesta exposició l'han fet a tots ells, i que està molt i molt bé.
I el que comentava és que en romandrà fins al 13 d'abril, o vaig equivocada, fins al 13 d'abril de l'any vinent. Es podran anar veient.
No tinc aquesta dada, però sí que demà comença l'exposició i estarà uns quants mesos, no sé si és fins al 13 d'abril o fins quan és, fins que s'inauguri la propera.
Dic això perquè trobar un espai per poder tenir aquesta exposició sempre permanent?
Esclar, d'ofertes d'exposicions n'hi ha moltíssims. El que sí que tindrem serà els gegants tot el seu imaginari, el tindrem al Museu de Can Quintana, amb un projecte que va guanyar els pressupostos participatius. S'invertiran 60.000 euros per executar aquesta obra, i ara aquí a Torroella es passa molt sovint. Ahir, per exemple, estava a l'Espai Ter i ens entra gent a veure els gegants, que els teníem a l'Espai Ter. Que puguin veure els gegants al llarg de tot l'any també és una manera d'estirar gent perquè puguin venir-los a veure, perquè realment ja sabeu que els gegants de Torroella són els més antics de Catalunya, tenim dades d'ells des de fa més de 400 anys, per tant tenen no només que són molt i molt macos, sinó que tenen un rerefons històric en el món de l'imaginari col·lectiu de tot el que són els gegants a Catalunya, doncs molt i molt important i bàsic.
Clar, a més hem pogut veure també aquí al costat quan estàvem preparant el programa, que hem estat agafant les taules, Juanjo, no sé, també l'has vist, el drac, els capgrós, de poder-los tenir tots junts, també serà una gran cosa veure-los, veure-ho tot, no?
I potser nosaltres, que ja tenim una edat, doncs no ens en donem compte, però la mainada els hi encanta, i veure-ho tot junt és tot una aventura, és com veure per ells una exposició juràssica, diguem-ho així. Doncs té estira moltíssim, i hem de fer-ho que sigui factible, que es pugui veure al llarg de tot l'any, i amb aquest projecte ho haurem aconseguit.
S'espera molta visita, no només de caire local, sinó de pobles de la vora, inclús gent estrangera?
Sí, la Festa Major de Torroella és maca per moltes coses, però una és perquè hi ha molta gent de Torroella que evidentment per temes professionals ha hagut de marxar de Torroella i viure a fora i treballar a fora. Doncs en aquestes festes s'omple de tots aquests torrollencs i torrollenques que viuen en altres llocs, no? I fa molta gràcia, per exemple, veure gent que només els veus un cop l'any, no? I segurament a la plaça de la Vila, amb el Ball de Gegants o per diferents actes que fan per la festa, doncs t'hi trobes gent que havíem anat o a les escoles o els hermanos junts a estudiar, doncs que els trobis aquí al cap d'aquests temps, doncs sempre fa moltíssima il·lusió, no?
Amb tot això m'agradaria, perquè a més m'estan tornant a preguntar, torna-li a preguntar una mica, perquè teníem un temps dedicat a aquest Punt Lila, no? Com ha estat aquesta iniciativa, sí, de Punt Lila?
Bueno, aquesta iniciativa ha estat per iniciativa de gent jove i portada a terme per la regidora de Cultura i Festes i la regidora de Joventut, tant la Roser Font com l'Anna Company s'hi han posat de valent, i des de l'àrea de joventut doncs, s'ha fet una captació de voluntariat perquè es pogués atendre tot aquest punt lila i realment ha funcionat molt i molt bé. I esperem, a Torroella, en principi, aquesta problemàtica fins ara no ens havia passat mai res, esperem que continuï així, però és que a més fem un pas més doncs, per educar, per fer pedagogia sobre tot el que representen les agressions, sobretot a les noies o a les dones, que estan ara en una situació que sembla que s'hagi desbocat. No sabem si és que hi ha moltíssima informació o perquè la gent doncs, s'està transformant d'una manera que ens fa patir una mica, no? Doncs Torroella, durant tota aquesta festa major tindrem el punt lila allà en l'espai de barraques i ja et dic, amb nois i noies voluntaris, a més de dues psicòlogues que hi estaran cada nit fins a les 6 del matí.
Una altra pregunta de compromís, alcalde. Nosaltres que venim de Vilafant, de l'Escala, de Celrà, de Sant Joan, que potser no hem estat o no hem vingut gaires vegades aquí a Torroella, quin és el seu indret o espai preferit, allò, aquell racó que no ens podem perdre?
Bueno, jo us diria, evidentment, el castell. Perquè quan arribes a dalt al castell veus el món d'una altra manera. Això és segur, eh? És aquesta sensació que tenim els que de petits hem pujat al castell. Però jo us aconsellaria que del municipi intentéssiu conèixer-ho el màxim possible perquè us sorprendrà. Des del nucli antic, els carrers del nucli antic, passejar pel nucli antic de Torroella és un plaer, és un plaer. Passejar pel passeig de l'Estartit, anar fins al Molinet, anar fins a les Illes Medes, agafar una barca i conèixer la costa del Montgrí, passejar-se per Rocamaura, passejar-se per la Mota del Riu, passejar-se pel Tamariuà, passejar-se per els camins que ens porten pels terraprims del Montgrí, no? Tots els olivars, el camí de les dunes. Tot és que és un plaer. Aquest municipi s'hi viu molt i molt bé. Jo sempre aconsello a la gent que ens pregunta i que ens visita que facin un cop de cap i que es decideixin a viure a Torroella o a Estartit, perquè realment aquí s'hi viu molt bé.
Ara que parlem una mica de Torroella i l'Estartit, no? Destacar que bueno, l'Estartit compta amb una entitat municipal descentralitzada.
Sí.
Com és el funcionament d'aquesta entitat entre les dues, entre Torroella, l'Estartit?
No, bé, aquesta entitat municipal descentralitzada es va formalitzar fa 5 anys, és la primera entitat municipal descentralitzada que s'ha fet a les comarques de Girona. A Catalunya n'hi ha unes 80 i unes funcionen més bé, les altres funcionen més malament. Sí que és veritat que la normativa i la legislació que explica i que fomenta les entitats municipals descentralitzades està pensat segurament per nuclis més petits que no pas l'Estartit, però històricament amb aquests 5 anys que funciona doncs hi ha hagut bona relació. Abans, en l'anterior legislatura, els colors polítics eren una mica diferents, ara són més semblants, però jo penso que la principal obligació de qualsevol persona que es dedica a lo públic és que les administracions han de funcionar per sobre els colors polítics i sempre s'ha, a diferència d'altres entitats municipals descentralitzades, jo penso que la de l'Estartit i l'Ajuntament de Torroella s'han entès en aquests 5 anys que fa que funciona i que ha de seguir en aquest sentit, no? Perquè si no seria un error que patiríem tots plegats.
Clar, és una altra cosa gestionar, no? Aquesta distància que hi ha entre Torroella i l'Estartit, 6 quilòmetres, ens comentava,
sí,
crec,
sí.
La Clara. Clar, això, a l'hora de fer poble, de sentiment de poble, dificulta o no?
No, el que hem de tenir clar és que són dos pobles i que són un sol municipi i no és que dificulti. Fa 30 anys dificultava molt més. Jo penso que la gent ha viatjat més, la gent ha estudiat més, tothom té molt clar que a Europa el que funcionen són les agregacions de municipis, que les grans municipalies són les que funcionen millor, perquè el que hem de procurar és donar cada cop i cada dia un millor servei als nostres ciutadans. Per tant, el que hem de fer és intentar que els avantatges que representa tenir un MD, que és sobretot proximitat en el ciutadà, no vagi en contra del que representa doncs la unificació de serveis, l'estalvi econòmic amb tot el que representa ser un ajuntament com el nostre, no? I nosaltres a vegades diem que l'ideal seria que els consells comarcals o que hi haguessin uns acords entre municipis perquè alguns serveis fossin comuns. No és normal que nosaltres tinguem policia municipal i que, per exemple, Gualta, que està a 2 quilòmetres, i Ullà, que estem enganxats, doncs no en tinguin, no tinguin aquest servei, i que nosaltres, quan anem a fer un servei en algun d'aquests municipis o fora d'aquest municipi, ho fem una mica legalment, no? Com hem hagut de fer alguna vegada, no? Que tens algun problema a la Roqueta o Ullà, que ja, com ens va passar aquest últim cop, no? Que hi havia un nen de 3 anys que tenia uns problemes greus, que no respirava o que tenia espasmes, doncs els Mossos no hi podien anar i vam enviar la policia municipal. O la nostra policia municipal, en principi, és local, diguem-ho així, més que municipal, és local, i no s'hauria de moure del nostre municipi, no? Això són coses que jo crec que Catalunya hauria de resoldre buscant més la lògica que no pas les fronteres entre municipis.
S'hauria d'adaptar a la realitat, no?, al cap i a la fi.
Jo penso que això és el que espera el 99,9% dels ciutadans i que no saben entendre la majoria de polítics.
Estem a l'estiu, ens parlàvem de l'Estartit, el municipi de Costa. Es nota la diferència a l'hora d'organitzar? Sé que aneu tots molt liats amb el tema de la festa, doncs que s'han d'organitzar moltes coses, però a l'estiu hi ha més feina com a ajuntament o no es nota la diferència entre estiu i hivern?
Bé, l'hivern és una feina de preparació de la temporada turística, no? Això és evident, hi ha molta feina també, i a l'estiu el que hem de fer és que tota aquesta planificació valorar si s'ha fet prou bé i amb què hem fallat, i sobretot intentar que l'estiu funcioni com millor possible. Jo, per exemple, cada matí a 8:15 miro tots els partes de la policia a veure què ha passat la nit i la tarda anterior, no? Per què? Perquè ens preocupa moltíssim. Recordem que a l'Estartit som 3.000 habitants i que es transformem en 50.000. Això genera uns desequilibris que, si no ho plantegéssim o no ho planifiquéssim acuradament, ens podrien generar molt de conflicte. Afortunadament, aquest estiu, amb aquests temes, doncs hem estat força tranquils i, per tant, doncs, ara per ara, i toquem fusta, estem acabant l'estiu sense cap problema greu.
Anna. Acomiadem ja, diguem.
Perquè abans d'acomiadar l'alcalde, Anna, s'era una mica trapella, eh?
Va, deixa'm, va, Anna, comentem a casa teva. No,
em comentava la Mercè fa uns dies enrere, que parlaríem amb l'alcalde, que el tindríem aquí, que a més, diu, li faré la pregunta, què s'estima més, mar i muntanya? I l'Anna li va dir...
Que la fa sempre
un mal. No li preguntis això a l'alcalde, perquè és un poble de mar i muntanya.
És veritat.
Doncs, per acabar, si em permet, seré jo qui te la faré. Em faig responsable de la pregunta, no? Mar o muntanya?
No, bueno, jo seré molt diplomàtic. A veure, en certs moments mar i en certs moments muntanya, com tot. A mi a vegades quan em pregunten quin tipus de música li agrada més, home, doncs mira, a mi m'agrada una part de la música clàssica, però també m'agrada en Bruce Springsteen, no? I el mar està molt i molt bé. Jo, per exemple, fer una sortida en barca per la costa del Montgrí o per les Illes Medes, ho trobo un plaer indescriptible, i allà pel Montgrí, doncs també, no? I passejar pel nucli antic, com deia abans, doncs també. Per tant, aquí com ho tenim tot,
podem dir que mar i muntanya,
mar i muntanya, com els bons dinars de festa major.
Exacte, com el nostre programa. Moltes gràcies, alcalde Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Per estar amb nosaltres, mar i muntanya. Nosaltres seguim endavant i ara hi posem música, que com ha dit l'alcalde, que li agrada tota la música, doncs ara hi posem, ens anem una mica enrere del temps, podríem dir, a la banda sonora d'una pel·lícula que tots tenim molt coneguda, que és la pel·lícula de Gris. Us deixem amb la cançó d'Olivia Newton-John i John Travolta, You Are the One That I Want. Tomorrow.
doncs amb aquest ritme de màquina del temps, podríem dir, nosaltres tornem a estar aquí al Mar i Muntanya des de Torroella de Montgrí, des de la plaça de la Vila, i estem aquí gràcies a la col·laboració de l'Associació de Comerciants i de l'Ajuntament de Torroella, que ens ha acollit d'allò més bé aquí al municipi. I amb què hem vingut, Juanjo? Va.
Hem vingut amb un Ford molt guapo, ara recordo el model perquè ara se m'ha anat
Ford Kuga, que el tenim aquí darrere, els penjarem fotografies.
Amb un Ford Kuga que hem descobert que aparca sol.
Sí, sí.
Que
tu
és
has
una
vist
bona funció.
In situ, dret, estaves veient com...
He vist in situ com aparcaven darrere del meu cotxe
i no li ha passat res.
No li ha passat res, funciona perfectament.
Exacte.
Doncs sí, hem arribat aquí gràcies al Ford Kuga, que ens ha deixat al garatge central, que estan des del 1977, és un concessionari oficial de la marca Ford, que els podem trobar a la comarca de l'Alt Empordà, al carrer Nou, número 217 a Figueres, i també a la carretera de Sant Joan de les Abadeses, número 100, a Olot. Tenen vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i de gerència, i porten més de 40 anys al servei dels seus clients.
També tenim les nostres samarretes, gentilesa de comunicació, i les banderoles, gentilesa de Perspective Events. Nosaltres fem una petita pausa, ens actualitzem amb els companys de la xarxa i seguim amb el Mar i Muntanya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ensopit fa claus d'amor. Per la nit ballava un pany tot sol. Plou amb maldades. Fils burxant vestits passats de moda. Crits de bona sort com bons marxants. Pas ingrat sorgint la cara, rics fent-se el perú col-nus al coll, records d'un vell amant, deixeble d'un passat, miracle en un perol, records tot fent un vals, semblava el vell Neró, empenedit pels plors, burxant la gota d'un llàgrimes a doig, atuït, filava claus d'amor. Tot mirant aquell vell pany tot sol, clou amb maldades. Tinc els dits eixuts plens de butllofes, tot lluint d'orícies de rovell.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Respira fort que l'aire és teu.